Sant Cugat commemora aquesta setmana el Dia Internacional de la Dona Treballadora i amb aquest motiu els col·lectius anticapitalistes de la ciutat organitzen aquest cap de setmana unes jornades al Parc de Can Vernet que han tingut la participació de la diputada del Parlament de la CUP, Anna Gabriel, amb la xerrada Doble Explotació. Anna Gabriel, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
A vosaltres.
En primer lloc, per què parlem de doble explotació?
Parlem de doble explotació, podríem parlar de més de dues explotacions, però que és una de les coses que hem intentat explicar en la xerrada, però bàsicament perquè patim fortíssima desigualtat en l'àmbit laboral, és un nivell d'explotació el de l'àmbit del treball, però també patim una fortíssima desigualtat en la càrrega de treball relacionada amb les cures i amb l'assumpció de la vida, i per tant estem doblement explotades a casa i a fora. I deia que podríem parlar de triples explotacions perquè si a més i afegim una perspectiva racial i per exemple som una dona negra en una situació irregular a nivell administratiu, doncs tindrem segurament una triple explotació.
Parlaves durant la xerrada que amb la igualtat no n'hi ha prou i per això aquesta defensa del feminisme explícitament. Pots desenvolupar aquesta idea?
L'objectiu és una mica anar més enllà dels discursos a favor de la igualtat, perquè tot i que és l'objectiu del feminisme en si mateix, però ens sembla que podem parlar de feminisme, perquè és exactament això. Tenir les quotes de representació i els drets que mereixem com a persones pel fet de ser això, persones que representem més de la meitat de la població. El que ha passat és que amb una voluntat d'invisibilitzar justament la lluita feminista s'ha parlat de polítiques d'igualtat que no han anat a l'arrel del problema, que no han partit de la situació de desigualtat existent i per tant l'únic que han fet és mitigar mínimament i tímidament algunes situacions i en tot cas reproduir les situacions de desigualtat, perquè si no el 2017 no estaríem abocant les xifres que estem abocant de desigualtat, malgrat ja fa uns anys que treballem en polítiques d'igualtat. Hem de passar, per tant, obertament a assumir la reivindicació feminista com l'única reivindicació que va a l'origen i a l'arrel de la situació que patim en lògica de desigualtat i de privilegis i abordar-la sense cap mena de complexa.
Ara que des del Parlament es treballa per la construcció d'un estat nou, potser es pot partir amb avantatge, no?, per crear polítiques feministes.
Només partirem amb avantatge si en la construcció de la República Catalana el vector, la reivindicació feminista hi és present, és transversal i apareix amb força. Si nosaltres no tenim la capacitat de situar en l'agenda de la construcció d'aquesta nova república el feminisme, la república no serà feminista. Mai a la vida se'ns ha otorgat cap dret que no s'hagi batallat abans. Per tant, pel fet de tenir un estat propi o un nou estat, indefectiblement no apareix el feminisme. El feminisme només apareix quan s'inserta en l'agenda política i hem après que o l'insertem les feministes o no l'inserta ningú per nosaltres.
Això reforça la idea que amb un marc legal feminista no n'hi ha prou.
Amb un marc legal feminista no estaríem malament, El que passa que efectivament el patriarcat no és només un corpus legislatiu, el patriarcat són codis, són normes, són comportaments, són accions molt invisibles, molt quotidianes, i per tant quan nosaltres diagnostiquem que vivem en un sistema patriarcal estem anant molt més enllà de l'ordenament jurídic i per tant estem volent identificar també totes les violències i les desigualtats simbòliques reals en tots els àmbits que vivim de forma quotidiana i que desborden la lògica de les normes, òbviament.
Canviem de tema lleugerament. De fet, aquest dissabte és el Dia Europeu contra el Terrorisme i aquest divendres hem viscut de prop un nou cas de violència masclista. Des de la CUP, trobeu a faltar que aquest dia el terrorisme no reconegui aquestes altres víctimes?
Bé, el terrorisme ha tingut tradicionalment un tractament de raó d'estat, sobretot a l'estat espanyol, en aquells estats on s'han viscut conflictes armats, i ara hi ha noves formes de terrorisme que prenen vigència i que per tant segueixen explicant que calgui tenir aquests dies contra el terrorisme. El que nosaltres estem reclamant és que els feminicidis, que són aquestes expressions violentes del sistema patriarcal en expressió d'assassinat, tinguin el tractament de raó d'estat, no perquè haguem de competir amb el terrorisme, però perquè abocant les dades de dones assassinades ens n'adonem que portem ja moltes més dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles que no pas a persones víctimes d'accions anomenades terroristes.
El paper dels municipis, heu destacat durant la xerrada, és clau. Què podries destacar? Què es pot fer des de les localitats, des de baix, per millorar aquesta situació?
De fet, nosaltres com a candidatures d'Unitat Popular començarem a treballar amb una campanya de construir municipis feministes, perquè òbviament identifiquem aquest nivell d'intervenció política com a clau, com a privilegiat i estratègic per també treballar l'àmbit del feminisme, i presentarem una bateria de propostes per treballar a nivell municipal. Una anàlisi de les polítiques públiques que fem des dels ajuntaments des de la perspectiva feminista és absolutament necessari per saber on estem. Un coneixement de quina és la realitat, per exemple, a Sant Cugat, analitzant doncs, quina és la bretxa salarial existent a Sant Cugat, quines són les pensions que reben les dones i, en canvi, quines reben els homes a Sant Cugat, o quins són els usos dels temps també a Sant Cugat, per veure que segurament el treball de cures no és acollit de la mateixa manera, pot ser un bon instrument per retratar que segurament també a Sant Cugat fa falta polítiques feministes. Escoles d'empoderament de dones, reconeixement, que costa moltíssim que les institucions reconeguin el paper d'entitats feministes com les que avui organitzen això. De fet, és habitual que en tot allò que organitzen les organitzacions feministes hi hagi una absència alarmant dels representants públics. No passaria el mateix si això s'estigués organitzant probablement per un altre tipus d'entitats de la ciutat, i per tant exigir reconeixement a companyes i companys que l'únic que estan fent és posar hores de la seva vida a partir de la militància per transformar la societat al final en benefici de totes, no només d'elles mateixes.
Aprofitant que estàs avui aquí a Sant Cugat, si em permetes fer algunes altres preguntes de caire, jo diria, més concret, més que general. Parlant del procés independentista, des de les CUP, com veieu que està ara mateix aquest procés? Així a grans trets, però alhora concret.
És difícil, a grans trets, però concret, i a més ràpid. Jo el que et diria és que estem en un moment on veiem doncs, que l'Estat ja no només judicialitza, sinó que flirteja, no?, amb qüestions tan alarmants com declarar un estat d'excepció, que són les últimes afirmacions que va fer el president Rajoy, lluny d'entendre que el conflicte democràtic es resol amb més democràcia, està posant sobre la taula, no?, doncs les mesures més dramàtiques que va aplicar el franquisme i la primera transició, i per tant tenim això al davant, tenim aquest tipus d'estat espanyol, però tenim el repte doncs, de que hi hagi una determinació d'aquest govern per organitzar aquest referèndum, que és un compromís assumit i que no entendríem que no es complís. Tenim una majoria parlamentària que valem la celebració d'aquest referèndum, i a més tenim una majoria de la població que vol celebrar-lo, sigui per expressar-se a partir del sí o del no. Per tant, jo crec que en aquest any serà absolutament clau aquesta celebració d'aquest referèndum. Nosaltres treballarem activament perquè la victòria sigui del sí, i a partir d'aquí doncs, entendre que serà un procés que requerirà de molta determinació d'un govern, d'un Parlament, però sobretot de la gent, perquè al davant, insisteixo, tenim un Estat que no té cap interès en dialogar i que segurament tampoc el tindrà malgrat hi hagi un resultat del sí. Per tant, això no serà un procés que anirà de la dolça autonomia a la magnífica república, sinó que serà un procés que no anirà de la llei a la llei i que en algun moment requerirà doncs, de quotes de desobediència, i per tant doncs, reclamarem que siguin assumides doncs, també doncs, per la població. Serà l'única manera de defensar la república.
Darrerament està sent notícia l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, per una banda per l'esquitxament que l'està afectant respecte al cas Palau, i d'altra banda també pels seus viatges a Harvard i Oxford, on ha parlat de la CUP, entre d'altres temes. En tot cas, la figura de l'expresident, creus que facilita el procés? Ja sé que la resposta anirà en l'altre àmbit.
Nosaltres el que d'alguna manera volem situar la qüestió de la corrupció com una qüestió molt preocupant a nivell de país. En aquest país hi ha hagut diverses sentències que han provat que hi ha hagut finançament il·legal de partits. No cal que esperem a la sentència del cas Palau per saber que la cultura del 3%, del 4% o més ha imperat en aquest país, i volem acabar taxativament amb això. I qualsevol persona que hagi pogut tenir relació amb aquesta cultura política, creiem que no és una persona doncs, que ha de liderar aquesta nova etapa cap a la nova república. Per això en el seu moment creure que el president de la Generalitat no havia de ser el senyor Artur Mas. Jo crec que, a més, els fets doncs, en part ens donen la raó, no? En segon lloc, i en relació a la seva activitat com a expresident, entenem que ell pugui fer viatges pel món internacionalitzant aquest conflicte democràtic, però no entenem que s'hagin d'utilitzar recursos públics, perquè ell té una oficina d'expresident amb un sou d'expresident i amb un personal al servei que el paguem entre tots i totes, i no és de rebut, per tant, doncs, que, vagi pel món a parlar de la CUP intentant ridiculitzar-la, perquè mai acostumem a parlar-ne doncs, com el que som, una força política anticapitalista, que hem sumat també gent a la reivindicació independentista i que representem doncs, aquesta pluralitat que té el país. No? Per tant, aprofita sovint doncs, aquests auditoris públics per tendir a ridiculitzar-nos, i crec doncs, que no es correspon amb el que ell pretén, no? Que és tenir aquesta màxima talla política. Jo crec que fa justament el contrari.
I una última pregunta. Municipalització i, vaja, al final, aquesta manera de canviar la prestació de serveis. A Sant Cugat es va aconseguir la municipalització de la Zona Blava, Terrassa s'està lluitant per la municipalització del servei d'aigua. En tot cas, es tracta tot plegat d'una qüestió de voluntat política, més enllà de que sigui possible o no.
Es tracta de veure que l'autonomia, la pertinença a l'Estat espanyol i a la Unió Europea ens ha furtat moltes sobiranies, molt control sobre recursos bàsics que haurien d'estar democratitzats i, per tant, en mans de tots i de totes. I ens hem trobat en que moltes prestacions de béns tan bàsics com l'aigua o el servei d'escombraries o la regulació del nostre espai públic a partir de les zones blaves han anat acompanyats de concessions, en alguns casos, doncs, de 30 o de 40 anys abans d'empreses privades que, evidentment, a part de la gestió, hi afegeixen uns beneficis que no entenem que s'hagin de produir en béns bàsics. Per tant, la lluita per les municipalitzacions o remunicipalitzacions és absolutament estratègic, és un full de ruta compartit per totes les candidatures d'Unitat Popular. A cada municipi, no? A partir, doncs, de les prioritats o de les possibilitats, s'aposta, doncs, preferentment per un o per un altre àmbit. En tot cas, la batalla de l'aigua jo crec que serà una de les grans batalles dels propers temps. La setmana vinent, el diumenge, hi ha una manifestació a Terrassa que pretén que desbordi la reivindicació concreta de Terrassa i, per tant, doncs, a nivell de Vallès i del conjunt del país, compto que serem moltes les persones que hi anirem. I és evident, si estem parlant d'autodeterminar-nos, que no vol dir altra cosa que decidir nosaltres mateixes, no?, quin volem que sigui el nostre marc territorial de vida, també ens hem de determinar moltes altres qüestions, i amb aquelles qüestions que afecten a béns bàsics com l'aigua, com l'habitatge, com la salut o com l'educació, tenim molts deures a fer i moltes revisions a fer. Les externalitzacions i les privatitzacions en aquest país el que han fet és abocar negoci en uns àmbits on mai hauríem d'estar parlant de negoci o de guany, sinó que hauríem d'estar parlant de satisfacció de drets bàsics de tots i de totes.
Doncs, Anna Gabriel, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat i fins aviat.
Moltes gràcies. Ens veiem a Terrassa la setmana vinent.